Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ens vam anar a dormir amb calor i avui ens hem llevat amb fresca i humitat. Divendres 27 de setembre del 2024. Avui serà un dia més fred que ahir, clarament. Un cap de setmana que pot ser una mica inestable, però no esperem cap ploguda important. Ara mateix tenim 17 graus a Palafrugell, 16 a Palamós i 16 a Verges. Avui al Supermatí explicarem que el sector del càmping a les comarques gironines s'està desestacionalitzant i allargant la temporada. Aquest estiu han viscut un augment important de visitants. També parlarem de com els habitants de Palafrugell ja podem votar quines són les propostes dels pressupostos participatius que volem que es duguin a terme. I explicarem com els pescadors de Palamós estan millorant la qualitat de la tonyina amb un nou mètode que revaloritza el producte. I farem també la prèvia esportiva del cap de setmana a casa nostra, com cada divendres. Tot això i molt més al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. I avui parlarem amb el portaveu de l'entitat Palamós Tecnofan, Pep Martorell, perquè Palamós es prepara per celebrar a partir d'avui una festa de cultura digital. I també ens acompanyarà el director de la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, en Marc Recolons, per parlar de la programació estable de música en directe. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
Ferran Castelló.
Hola, bon dia.
Clara Clemente.
Bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, Dani.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El sector del càmping de les comarques de Girona es desestacionalitza i allarga la temporada.
Els càmpings de les comarques gironines van rebre l'any passat gairebé 1.700.000 turistes i van registrar aproximadament unes 9 milions pernoctacions, gairebé la meitat de la, des que es fan en aquest sector tot Catalunya. Es tracta d'una xifra molt superior a la del 2011, quan van sumar al voltant d'un milió de turistes i més de 7 milions de pernoctacions.
Els habitants de Palafrugell ja poden votar quines són les propostes dels pressupostos participatius que han de tirar endavant.
Tenen temps fins al 13 d'octubre. En total són 26 propostes que s'han dividit entre inversions i serveis. A les fases anteriors del procés, la població va poder fer els suggeriments i els tècnics van decidir quins eren viables. A més, van justificar els motius pels quals alguns van ser rebutjats. Tot es pot consultar al portal decidim.palafrugell.cat.
Els pescadors de Palamós milloren la qualitat de la tonyina amb el mètode Ike Jime.
Sí, aquest mètode redueix el patiment de l'animal, allarga la durabilitat del producte i revaloritza la tonyina, amb un augment del 60% del preu. A més, les quotes de captura asseguren la sostenibilitat de la pesca.
L'Escola Torre Jonama de Palafrugell destaca que cada cop tenen més alumnes amb necessitats especials i que requereixen una atenció individualitzada.
La directora del centre, Emi García, explica a Ràdio Palafrugell que els últims anys han baixat les ràtios, però considera que no és suficient. L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu NESE poden tenir discapacitats auditives, visuals, intel·lectuals o físiques, o bé alguns trastorns de l'espectre autista, de conducta, mentals de l'aprenentatge i la comunicació, o desavantatge educatiu, entre altres.
El Partit Popular reclama que Palamós tingui una sucursal de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera.
L'actual escola es troba a l'Ametlla de Mar. El diputat i portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Jaume Veray, va afirmar que l'obertura d'una sucursal de l'escola al municipi empordanès milloraria l'oferta formativa i facilitaria l'obtenció de títols.
Albons i Garrigoles s'incorporen al Consorci del Ter.
Amb aquestes noves adhesions, el Consorci amplia la seva estructura fins als 72 municipis de la Conca del Ter, a més de comptar amb 5 consells comarcals que són del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.
Palafrugell organitza una activitat d'educació viària per infants i adolescents a Can Màriu.
Avui, la policia local instal·larà un circuit d'educació viària a la plaça de Can Màriu entre les 5 i les 7 de la tarda. L'acte s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat per promoure els hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables, que es va celebrar entre el 16 i el 22 de setembre.
En cultura, tradició, futur i història s'uneixen en els masos de Calonge.
Per conèixer i aproximar-nos a les noves varietats existents de vi i ceps únics de Calonge, hem visitat Mas Molla i Mas Pontjoan per conèixer la manera de treballar dels remenses del segle XXI. Cal recordar que amb un estudi impulsat per la Universitat Rovira i Virgili es van catalogar 15 noves varietats de ceps de vinya a Calonge.
Avui arrenca el Marrameu 2024 a Palafrugell, un festival amb música, cultura popular, literatura i ràdio. I ens va acompanyar l'Eudald Pagès dels Trompats. Ara escoltarem algunes de les qüestions que ens va dir, però vaja, avui comença el festival amb teatre, amb l'obra Un segundo bajo l'arena de la companyia Desassosiego a l'espai, al pati de Can Genís. I també en cultura hem d'explicar que Againsam actuarà a la Pera el 5 d'octubre en el festival Itinera. Mariona.
Againsam és el trio guanyador de la convocatòria d'artistes de micropobles i ara portarà la seva música a la quarta edició del festival Itinera. Aquest esdeveniment, que compta amb més de 250 concerts i 100 propostes musicals, busca posar en valor la diversitat cultural i musical dels diferents micropobles catalans.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui és divendres i fem la prèvia esportiva del cap de setmana. Comencem parlant de futbol i concretament del Palamós.
Sí, el quadre blau i groc disputarà la segona jornada de la Lliga Elite en un camp especial com és el de Vilatenim. Derbi empordanès entre Figueres i Palamós, un duel sempre interessant.
I a la primera catalana el Torroella visita el camp del Mollet.
Els torroellencs intentaran esmenar el mal començament de la primera jornada en què van perdre a casa, aconseguint algun punt el feu de l'equip vallesà.
I pel que fa a segona catalana, els equips baixempordanesos també voldran refer-se d'un mal inici.
Sí, especialment el Calonge i el Palafrugell, que van perdre en la primera jornada. Per la seva banda, el Begú, tot i que va arrencar un empat a domicili, intentarà aprofitar que juga a casa per seguir sumant.
En hoquei patins, el Palafrugell té partit de Lliga Catalana.
Sí, els palafrugellencs visitaran la pista del Girona Club Hoquei en partit de la fase de grups de la Lliga Catalana.
I parlem també de tennis, ja que Paula Badosa debuta avui al torneig 8000 de Pequín.
La begurenca jugarà avui el seu primer partit en el campionat que es disputa a terres xineses contra la búlgara Victoria Tomova.
I pel que fa als equips de Girona, partits tant del bàsquet Girona com del Girona de futbol. L'equip de futbol juga al camp del Celta de Vigo.
Els de Mitchell, que estan protagonitzant un començament de temporada irregular, jugaran a Balaïdos aquest diumenge.
I el bàsquet Girona debuta a la Lliga CB d'enguany.
Primer partit de Lliga per als gironins en un feu complicat com el Martín Carpena de Màlaga davant de l'Unicaja.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, Benjamin Netanyahu, que avui participarà a l'Assemblea de les Nacions Unides. El líder, el president d'Israel, ha assegurat que el seu país continuarà atacant Hezbollah amb tota la força. Aquesta intervenció arriba just després que el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, qualifiqués de genocidi els atacs de Gaza. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desestimat el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín. Aquesta decisió deixa l'escó de Comín a l'aire, ja que no va ser acreditat pel Parlament Europeu i ara queda pendent de les noves accions de la presidenta del Parlament, Roberta Metsola. La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, acusa el PP de centrar-se en l'anticatalanisme, amb el lema "Contra Catalunya vivíem millor". El debat del Congrés sobre el pacte del finançament singular per Catalunya no ha portat cap concreció nova. La comissió del Congrés que investiga l'operació Catalunya ha aprovat citar figures com Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal, Artur Mas i Oriol Junqueras. També es demana la compareixença de policies i periodistes relacionats amb el cas. S'ha detectat el virus de la polio en aigües residuals de l'àrea metropolitana de Barcelona. Salut Pública ha obert una investigació, però assegura que l'aigua de consum humà no està compromesa i demana reforçar la vacunació en col·lectius vulnerables. Més de la meitat dels adolescents tenen dificultats per identificar notícies falses. Un estudi de Save the Children alerta que el 51% no sap detectar quan una informació és falsa i un de cada quatre no la contrasta quan sospita. I la funció de Maricel, de Goll de Gom, ha estat suspesa per un problema tècnic al vaixell de l'escenari. No funcionava el vaixell, vaja. La companyia ha ofert la possibilitat de recuperar els diners o d'assistir a una funció alternativa al març, perquè fins al març ja està tot esgotat. Les funcions d'avui ja se recuperaran amb normalitat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui, després de les temperatures altes de dijous, amb valors de fins a 33 graus a la Bisbal, 32 a Torroella o els 30 de Platja d'Aro, l'ambient tornarà a ser més fresc. Per aquest divendres i el cap de setmana tindrem un cel variable amb estones de sol i de cel un xic més carregat. No esperem pluges importants, però els vents dominants seran de nord, entre gregal i tramuntana, i bufaran amb intermitències, però no seran gaire intensos. La mar s'alterarà una mica, sobretot al nord del Cap de Begur, i diumenge el Garbí serà el protagonista. Aquesta és la previsió del temps per aquest cap de setmana, també important en moltíssimes activitats. Ara repassarem tot el que tenim aquest cap de setmana i les notícies del dia a l'informatiu del Supermatí, l'informatiu que preparem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu escoltar en directe a Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El sector del càmping de les comarques de Girona es desestacionalitza i allarga la temporada. Els càmpings de les comarques gironines van rebre l'any passat més d'1,6 milions de turistes i van registrar més de 8,7 milions de pernoctacions. Això és gairebé la meitat de totes les que es fan en aquest sector a tot Catalunya. Es tracta d'una xifra molt superior a les de fa una dècada.
Aquestes dades, que representen un increment del 63% de turistes i de gairebé 23% de pernoctacions, constaten que el sector a Girona creix i que ho fa de forma desestacionalitzada. El juliol i l'agost hi ha hagut pràcticament les mateixes pernoctacions. D'altra banda, en alguns mesos, com gener o març, el creixement és superior al 100% i entre l'octubre i desembre l'increment supera el 150%. Aquestes són algunes de les dades obtingudes en un estudi elaborat pel BIM Consultors i que aquest dijous s'ha presentat el 6è Giro Camping Pro, que s'ha celebrat a Sant Pere Pescador. Es tracta del Congrés Professional del Turisme i el Càmping, que cada any posa en comú els grans reptes d'aquesta oferta turística. L'estudi que s'ha fet públic, a més, constata l'impacte econòmic del sector i que s'enfila a més de 1.519 milions d'euros. D'aquests 1.221 milions provenen de la despesa dels clients estrangers i 298 dels catalans i el del turisme de la resta d'Espanya. A més, 1.300 milions van directament al territori i a la resta dels càmpings. D'altra banda, destaca el pes del turisme internacional, que representa un 48% dels clients i un 63% de pernoctacions.
I això perquè és important? Doncs perquè, clar, a la Costa Brava tenim un de cada tres càmpings del país i prop de la meitat de l'oferta de places. I, de fet, la Costa Brava, l'Empordà, és la primera destinació en càmpings de Catalunya. I més de la meitat, força més de la meitat, dos de cada tres tenen una categoria màxima. Són, per tant, som el territori del país amb més càmpings d'alta qualitat. Una dada que destaca de l'informe és que els càmpings treballen per ampliar les estades dels turistes. Ara mateix l'estada mitjana és de 7 dies i es treballa per ampliar-ho a 10 dies per tal de reduir les emissions de CO2 en els trasllats. En relació, per exemple, a la petjada hídrica, hi ha molts càmpings gironins que ja treballen amb sistemes de gran eficiència. I en això és el que s'ha d'avançar, no?, en l'eficiència hídrica, perquè el consum d'aigua en els càmpings és important. Per tant, són algunes de les dades que ens deixa aquest informe de balanç d'aquest estiu del sector del càmping. Època, per tant, de balanços, balanç turístic, i sobre això tracta el comentari d'avui de la Neus Colomer, comentari de l'activista cultural Neus Colomer.
Com és de costum, quan acaba l'estiu, comença el ball de xifres de visitants, d'ingressos i d'ocupació. Aquest any, a nivell d'ocupació, hi ha hagut un descens a l'atur, però l'observar les dades destacava que el nombre de dones aturades era més gran. Tampoc és res sorprenent, tenint en compte que les dones solen ocupar llocs de treball al sector serveis amb una forta temporalitat. I al veure les dades, no vaig poder evitar de pensar en el discurs del fenomen Tradwife, que ha emergit amb força a les xarxes socials, especialment a TikTok, que reivindica un model de dona dedicada a les tasques domèstiques i a la criança dels fills, tornant a posar sobre la taula un ideal de vida familiar tradicional. Aquesta moda arriba d'Estats Units, on algunes influencers han començat a idealitzar els rols de gènere dels anys 50. I és que realment es torna molt senzill que davant d'un mercat laboral precari, ultracompetitiu, on predominen les feines temporals i la inseguretat, creixi l'espai per al discurs neoconservador que explota el malestar social de les classes populars de la mateixa manera que l'ultradreta. El discurs que el lloc de les dones és a casa, mentre que els homes fan rotllar el món, pot semblar-nos rònec i superat, però menys tenir la seducció d'aquests missatges ha estat un error davant l'extrema dreta. Fa dècades que lobbies i think tanks treballen per difondre aquestes idees, i amb èxit. Només cal escoltar les escoles per veure que ser fatxa està de moda i que les actituds masclistes tornen. Les creadores de contingut Tradwife idealitzen el fet de tornar al segle passat i l'abandonament del mercat de treball per part de les dones, que d'aquesta manera quedaran sense fons d'ingressos pròpies, condemnades de la dependència econòmica del marit de joves i dels fills de grans. Això xoca amb la realitat de la majoria d'aquestes influencers. Són empresàries, el treball de les quals és crear contingut en xarxes socials i monetitzar-ho. És ben bé allò de fes el que jo dic, no el que jo faig. I per aquest motiu, avui us dic: noies, no escolteu els cants de sirena, no us atureu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Palamós es prepara per celebrar a partir d'avui la Tecnofan Party. És la Festa de la Cultura Digital, un esdeveniment que ofereix activitats per endinsar-se en el món del, en el món digital, les tecnologies i els videojocs, de manera gratuïta. I per parlar-ne, ens visita el portaveu de l'entitat Palamós Tecnofan, que és en Pep Martorell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, per la gent que no ho conegui, jo personalment, potser fa molt de temps que existiu, que feu l'activitat, però jo no ho coneixia, i segur que hi ha molta gent que està en aquesta mateixa situació. Què és això del Palamós Tecnofan Party?
Bé, explicat és una mica complicat, perquè sí, perquè realment la gent, quan es fa una idea des de fora, quan entra aquí i veu el que tenim muntat, se sorprèn, no? Perquè no és només, la gent pensa que és un lloc on només hi ha videojocs i coses relacionades amb la tecnologia, però en realitat és com una festa que celebrem els membres de Tecnofan. Aleshores, aquí representem una mica els gustos de tota la gent, socis de Tecnofan, i aquí hi ha des de manga, còmic, superherois, pel·lícules, hi ha de tot.
I qui sou, Tecnofan?
Mira, de Tecnofan som una gent d'aquí, del poble de Palamós, que ens coneixem de fa anys i que tenim diferents gustos, però ens uneix el gust per les tecnologies, ¿vale? Per tant, les noves com les antigues, lo retro i lo més punter en el món del videojoc. I a partir d'aquí vam crear una associació perquè ens unia aquesta afició i van començar a desenvolupar activitats i van crear l'associació per donar-li una mica d'entitat i poder oferir al poble el que fèiem, i a poc a poc la cosa s'ha anat disparant fins que hem arribat al punt que estem ara.
I ara feu la Tecnofan Party a partir d'avui, durant quants dies?
Bé, avui és el dia pels més friquis. Avui és el dia que els més friquis de l'associació i del poble i de tota la província agafen el seu ordinador, surten de casa seva i se venen aquí amb el seu ordinador, la seva cadira, i ja no sortim d'aquí de la nau fins diumenge al migdia. O sigui, avui ja només la part més friqui, més privada, i a partir de demà ja obrim, fem l'obertura al públic, que és on tenim la majoria d'activitats de l'Alan Party.
Val, això és a la nau dels 50 metres de Palamós,
Correcte.
Va, i doncs, quines activitats fareu? Què organitzeu? Què hi trobarà la gent? Que potser, jo em considero una mica friqui, però que no formo part de l'entitat. Així que a partir de demà, què hi trobaré?
Ui, si ets friqui, a veure, si ho ets i no ho ets, t'ho passaràs bé, perquè oferim més de 30 activitats diferents, tant per gent gran com per nens. O sigui, és un lloc on la família s'ho pot passar molt bé, perquè hi ha tallers, xerrades, competicions, de tot. Hi ha artistes, botigues... o sigui, podria estar-me a mig matí explicant-te tot el que es trobareu aquí, perquè una cosa que tothom que ve per primera vegada ho diu és que se sorprèn de veure tot el que fiquem dintre d'aquest espai.
Ja, i per tant és una mica tot, és a dir, no és només tecnologia, però tampoc no és només videojoc, és una mica de tot.
Correcte, això és l'important. O sigui, és difícil d'explicar perquè és un esdeveniment que no es fa a tot Catalunya i segurament a la resta d'Espanya com amb aquest format. Normalment es fa o la LAN Party, que és una zona on la gent amb els ordinadors juga, per una banda, i per altres fan fires de tecnologia o fires de manga o fires de, per exemple, el Saló del Manga, però un espai que ho reuneixi tot, no és... Bueno, ara fa 2 anys a Roses, que són estem agermanats amb la seva associació, fan un esdeveniment igual al nostre, però que aquest tipus d'esdeveniment no es fa, i aleshores, clar, la gent quan arriba se sorprèn de la barreja, però, o sigui, si hi ha una unió és la tecnologia i el món friqui.
Val. Com a coses, allò, coses que no us podeu perdre, què destacaries? Perquè hi veig, que, veig aquí a la web que hi ha sis zones diferents, eh? Hi ha la zona més d'arcade, de consoles, una zona d'artistes, una zona de la LAN party, això que ens deies, no? Una cosa més allò tecnològica, sí, d'ordinadors. Zones de gamers, zones d'otakus. Otakus, per qui no ho sàpiga, és el, allò, el friquisme vinculat amb el món de, del Japó, no? Del manga.
Sí, del manga, correcte, sí. Sí, sí, pues a part d'això, per exemple, aquest any com a novetat hi haurà batalles de robots. No sé si la gent ha vist a la tele aquestes batalles de robots que es comencen a fotre castanya entre ells, però una versió reduïda, perquè evidentment no tenim ni espai, ni s'ha de fer una escala més petita, però bueno, és un món molt divertit perquè fomenta l'autocreació de catxivatges, de robòtica, i això ho tenim aquest any com a novetat. També aquest any per primer cop venen els companys de la Nit Friki, que és un programa de podcast dedicat al món del doblatge, sí, en català, i que vindran a fer, estaran aquí signant autògrafs, venen dibuixants de còmic també, i avui a les 6, dissabte a les 6 de la tarda faran una mena de... faran el seu programa en directe bueno, i a més faran els seus personatges aquí perquè la gent pugui gaudir d'ells. A part d'això també hi ha tallers de robòtica, tallers de programació però en videojocs, bueno, competicions de cartes, necessitaria, ja t'ho dic, tot el matí per explicar-te tot el que hi ha aquí dintre.
Mm-hmm. Veig que hi ha una zona... Jo és que sóc força de Nintendo.
Vale.
Al col·le tothom anava amb la Play i jo anava més cap, sí, a Nintendo. Veig que hi ha una zona, sí, també de Nintendo, eh?
Correcte, aquesta ja la tenim des del principi de tot. Els companys del Raconet Friki munten un stand dedicat a Nintendo, que fan competicions de Smash Bros, de diferents jocs, i a més aquest any muntant com un petit zona homenatge a les consoles de Nintendo, per poder jugar a totes les generacions de consoles de Nintendo que hi ha hagut.
Mm-hmm. Jo sóc de la... vaig des de la DS a la Switch. Una mica, sí, suposo que alguna DS de les antigues també hi haurà, no?
Sí, sí, aquí hi ha guerres entre consoleros i gent del PC. Hi ha, els de Play, els de Nintendo, però cadascú té el seu espai aquí, no? Ningú es queda orfe d'això.
Avui a l'entrevista també ens havia d'acompanyar, finalment per un problema personal no ha pogut ser-hi, el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palamós, en Lluís Martí. Entenc, per tant, que hi ha col·laboració amb l'Ajuntament, no?
Moltíssima, o sigui, pensa que nosaltres som, tot això quan la gent ho veu al·lucina perquè està muntat amb voluntaris exclusivament, o sigui, i això no seria possible sense l'aportació importantíssima del Punt Jove de Palamós, que va apostar des del minut 1 per aquesta idea i des de part de l'Ajuntament pues, ens ajuda moltíssim, sobretot amb el tema de material, el que és la intendència, o sigui, sense l'Ajuntament seria impossible realitzar tot aquest esdeveniment. Perquè pensa que, a més, és gratuït, o sigui, que poca entrada de diners ja, hi ha molt més voluntariat que res.
Quant temps fa que ho feu?
Mira, aquest any és la novena edició, o sigui, l'any que ve estarem de celebració. Van començar, jo per les dates sou molt dolent, però em sembla que va ser el 2006, 2007, el que passa que van tenir un cop fora amb la pandèmia, van tenir que fer una parada gairebé de 3 anys, i ara per això ara estem a l'edició novena i l'any que ve farem la desena.
I, per tant, podem dir que de les 9, allò, aquesta és la més potent, heu anat evolucionant, heu anat augmentant l'abast de l'esdeveniment?
Sí, sí, o sigui, la idea és cada any intentar oferir una mica més, sense tornar-nos bojos, perquè tampoc tenim el pressupost, però cada any intentem oferir més espais i més diversió, i realment aquest any hem tingut el problema, ja he començat a tenir problemes d'espai, perquè ja no ens hi queden més activitats aquí dintre, quasi.
Tinc aquí apuntat que et pregunti sí, què és la gincama del gat de Vader?
Què és això? Bueno, és una petita gincama que organitzem amb... Bueno, en principi era per nanos, però al final participa tota la família. És una petita gincama en què els nanos que vinguin o la família que vingui fa una sèrie de proves per aquí dintre la nau, s'han de fer fotos amb els cosplayers o jugar a les videoconsoles o fer un dibuix, i quan completin les activitats participaran en un sorteig de vales per poder gastar aquí en tota la zona de paradetes que hi ha a l'espai.
Veig, doncs, que és una fira de la celebració del friquisme, eh? I així, i
correcte.
Molt
me sembla que aquesta és la millor definició que podies fer. Uh-huh. O sigui, per desenganxar-lo de lo que és, el que t'he dit, la idea preconcebuda de només en gent amb l'ordinador jugant que tenim, vale? No, és una festa del friquisme. Perquè, casualment, si te dones compte, la gent que li agraden els videojocs, la informàtica, després ens agrada a la majoria tot aquest món del manga, del còmic, Dragon Ball, Mazinger Z, les retroconsoles. Al final s'acaba unint moltíssimes més coses que només els videojocs i la tecnologia.
Doncs aquesta celebració del friquisme, la Tecnofan Party, que organitza l'entitat Palamós Tecnofan, a partir d'avui, l'edició, el dia, per una mica els membres de l'entitat, i a partir de demà, obert a tot el públic, en quin horari?
Mira, obrim de 11 del matí a 8 del vespre, sense interrupcions.
I diumenge també, eh? Dissabte i diumenge del mateix
dissabte horari. Dissabte i diumenge, correcte.
Bé, a la nau dels 50 metres. Hem parlat amb en Pep Martorell, que és el portaveu de l'entitat Palamós Tecnofan. Moltes gràcies i que vagi molt bé. I visca el friquisme.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots aquí a la festa.
Quatre minuts i mig i dos quarts de 9 del matí. Més notícies. Parlem dels pressupostos participatius, perquè ja està obert el termini per poder votar les propostes dels pressupostos participatius de Palafrugell. Les persones habitants, els que visquin a Palafrugell, tenen temps fins al 13 d'octubre per votar. En total hi ha 26 propostes que s'han dividit entre inversions i serveis, amb força diners per invertir en cadascuna de les fases. Fins ara s'han fet els suggeriments, s'han decidit quines eren viables, i ara tota aquesta llista final es pot consultar al portal decidim.palafrugell.cat.
En total s'invertiran 310.000 euros, que es divideixen entre 250.000 per inversions i 60.000 per serveis, programes o activitats. La votació es fa en línia al portal decidim.palafrugell.cat. Només hi poden participar les persones empadronades al municipi i majors de 16 anys. La regidora de Participació Ciutadana i Nova Governança, Marta Vim, explica que cadascú podrà votar 3 propostes de cada bloc.
Cadascú de les persones que vol votar ha de votar 3 propostes de serveis, tallers, tota aquesta part de projectes, i 3 propostes d'inversions. Llavors, és una manera que, encara que tu facis campanya, no, tu pots fer una campanya molt potent i podries fer que només guanyés la teva proposta. Clar. Llavors, jo penso tant en la meva proposta, però també penso més enllà de la meva proposta, no?
Les opcions són molt variades. Vima explica que els ha permès conèixer quines són les inquietuds de la població, i en els primers 4 dies d'obrir la participació van votar-hi un centenar de persones.
I, clar, Ferran, com es pot fer per participar? Com s'ha de votar?
Per votar cal registrar-se amb el DNI, NIE o passaport i la data de naixement al portal decidim.palafrugell.cat. Qui tingui dubtes sobre el funcionament pot adreçar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, l'OAC, a l'Ajuntament o a la Biblioteca per rebre ajuda. A més, s'instal·laran 2 punts informatius a Plaça Nova aquest diumenge i el diumenge vinent.
Presencialment, com a presencialment, no es pot votar. O sigui, s'ha de votar a través de la plataforma Decidim, perquè és una manera que nosaltres tenim comptabilitzats i ben fets els vots. No?
No, és a dir, no hi haurà una urna.
No hi haurà una urna, no hi haurà una urna de paper, no.
A més, s'han enviat quadríptics als habitatges de Palafrugell i instal·lat plafons informatius a la plaça del Priorat de Santa Anna. L'Ajuntament també ha compartit un tutorial a les xarxes socials que explica els passos.
Jo vull que la gent es trobi els pressupostos participatius. Jo vull que la gent, si no vol votar és perquè no ha volgut, no perquè no ho ha tingut fàcil, no? Llavors, públics, informació que potser és... no és tan gustosa com, no? Com un festival però al final tots podem dir molt. Jo crec que és posar-ho fàcil, no? De dir, ja que fem aquestes coses, que tothom fa un esforç, és el teu municipi i pots fer-hi alguna cosa.
Qui vulgui podrà fer campanya de la proposta que més li interessi. L'Ajuntament ha preparat material gràfic per fer-ho.
Tu vols penjar-ho a les teves xarxes o enviar-ho per WhatsApp. Tu pots fer campanya per la teva proposta, i això és fantàstic, perquè al final es tracta d'això, no? És una competició sana.
Un cop acabin les votacions, s'executaran els projectes més votats fins a esgotar els diners i han de ser una realitat abans d'acabar l'any vinent. Marta Vima pensa que l'endemà del tancament de les votacions es publicaran els guanyadors.
I, vaja, decidim.palafrugell.cat és la plataforma per veure totes les propostes, però també presencialment a la plaça del Priorat Santa Anna s'han instal·lat uns plafons per veure-les en físic i decidir les propostes. Mireu-vos-ho perquè hi ha moltes propostes que, vaja, jo si fos per mi les faria totes si tingués diners il·limitats, perquè totes són molt interessants. Els pressupostos participatius 2025 de Palafrugell, recordem, tot són accions que les que surtin guanyadores s'aplicaran i es duran a terme al llarg de l'any que ve. Volem parlar avui d'un mètode innovador per capturar la tonyina vermella, un mètode que ja estan aplicant els pescadors de Palamós. És un mètode japonès que s'anomena Ikejime i que s'aplica també en altres sectors com el boví o el porcí i que ara s'ha adaptat a la pesca per millorar la qualitat del producte i reduir també el patiment de l'animal.
Aquest mètode millora el gust i allarga la durabilitat del producte, aconseguint una tonyina de color més rosat i textura més suau. Tot això són indicadors de qualitat. Segons Miquel Mir, president de l'Organització de Productors de Palamós, aquesta tècnica revaloritza la tonyina i assegura la sostenibilitat gràcies a les quotes de captura, fet que ha suposat un augment del 60% del preu.
Aquest any a Palamós és el primer port que ho ha implementat en els socis de la OPP i ja s'han venut algunes amb aquesta pràctica. I la veritat és que el preu ha augmentat un 60%, com a mínim, sobre les tonyines que es pesquen i es venen normalment. Hem aconseguit una revalorització d'un 60% i esperem que quan se vagi implementant i surtin nous clients encara puguem augmentar el preu.
L'aplicació del mètode Ikejime no només beneficia els pescadors augmentant el valor de les seves captures, sinó que també respon a les demandes del mercat de productes perquè respectin el benestar animal i el medi ambient.
L'Escolta Regionama de Palafrugell alerta que cada cop tenen més alumnes de necessitats especials i que requereixen atenció individualitzada i, per tant, més recursos. La directora del centre, Emi García, explica a Ràdio Palafrugell que els últims anys han baixat les ràtios, però considera que no és suficient. L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu poden tenir discapacitats auditives, visuals, intel·lectuals o físiques, o també alguns trastorns de l'espectre autista, de conducta, mentals, de l'aprenentatge o la comunicació i també un desavantatge educatiu, entre altres.
En aquest sentit, Emi García considera que no n'hi ha prou que l'alumnat pugui anar a l'escola ordinària, sinó que se l'ha de poder atendre correctament.
Intermèdic que necessita, que requereix aquestes atencions, nosaltres també estem intentant doncs, això, no? que sí, ràtios més baixes per poder atendre bé, però també professionals que m'entens, que puguin ajudar en aquest alumnat a donar el màxim de les seves capacitats, no? Perquè estiguin ben atesos, no? Que estiguin a l'escola ordinària i ja està.
Són alumnes que disposen d'un dictamen per una discapacitat física o psíquica. García explica que el centre disposa de mestres per atendre'ls, però en farien falta més.
3 professionals d'educació especial, 3 mestres, un infantil, una mestra d'educació especial a infantil. Tenim una mestra d'educació especial que fa primer, segon i tercer i una altra que fa quart, cinquè i sisè, o sigui, per intentar atendre tot això. A banda, nosaltres també tenim dues mestres d'audició i llenguatge per tots els problemes d'articulació i així. I després també tenim una mestra CIAL, que són per als nens amb dèficit d'audició greus, no?
Un dels altres aspectes que destaca García és la situació del català.
La directora explica que cada cop hi ha més alumnes que no el tenen com a llengua materna. Això fa que cada cop l'utilitzi menys a les hores d'esbarjo i per aquest motiu volen potenciar-lo.
Pensem que la llengua materna no s'ha de perdre, ni molt menys. Això és enriquidor. Aquests alumnes tiraran endavant amb 2 o 3 llengües, però això sí que a l'escola hem d'intentar vetllar perquè la llengua de l'aprenentatge sigui el català.
A més, aquest curs també els ha canviat bona part de la plantilla de mestres. Els docents interins, que feia anys que hi treballaven, ara s'han substituït per funcionaris d'arreu de Catalunya o altres llocs.
No entenem ben bé això com ha anat, no? Perquè ens ha sorprès moltíssim, no? Que vinguin gent de València, d'Alacant, tot això sí, perquè allà bueno, doncs es veu que no tenen tanta feina i sí que pugen, no? però que, clar, que la gent d'aquí hagin d'estar tan desplaçats ens sobta, no?
La directora destaca que els sap greu les situacions que pateixen molts dels mestres que han de buscar habitatge a Palafrugell i deixar les seves famílies. Afegeix que probablement molts d'ells demanaran canviar d'escola el curs vinent i llavors la plantilla de docents tornarà a variar. A més, un dels reptes que tindran aquest any serà la celebració del centenari de l'escola. La directora avança que organitzaran actes els dies 13, 14 i 15 de juny. La notícia forma part d'un cicle d'entrevistes setmanals amb els centres educatius de Palafrugell i explicaran com han viscut l'inici de curs i els principals projectes que faran.
El diputat i portaveu del PP al Parlament, Jaume Barall, demana a la Comissió d'Agricultura d'Aida que Palamós tingui una sucursal de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, que està ubicada a l'Ametlla de Mar.
En relació, per exemple, a la petjada hídrica, hi ha molts càmpings gironins que ja treballen amb sistemes de gran eficiència i els establiments més eficients amb 100.000 litres...
Aquesta és la crònica que volíem escoltar. La notícia que avui us volem explicar és que això, que el Partit Popular demana aquesta obertura de la sucursal de l'escola a Palamós perquè milloraria l'oferta formativa i facilitaria l'obtenció de títols. En la intervenció, Jaume Barall va reclamar que es destinin més fons europeus a la modernització dels sistemes de rec per fer-los més eficients i reduir el consum d'aigua. Va, més notícies. 8:35. Albons i Garrigoles s'incorporen al Consorci del Ter. Amb aquestes noves adhesions, el Consorci amplia la seva estructura fins als 72 municipis de la Conca del Ter, a més de comptar amb 5 consells comarcals, el del Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i el Baix Empordà.
L'assemblea també ha servit per aprovar el pressupost per l'any 2025, que ascendirà a 490.158 euros, un augment significatiu respecte al de l'exercici anterior, en el qual va ser de 360.095 euros. En aquesta reunió, a la qual van assistir els principals representants de l'ENS, es van exposar les línies estratègiques per l'any vinent, amb especial atenció a la conservació de la biodiversitat i la regulació de l'ús públic. Entre els projectes destacats, el Consorci col·labora amb IDOSCAT en un projecte pilot de control d'afluència de platges fluvials. També es duran a terme accions de millora en la bassa de les Deveses d'en Bru i la rampa de peixos de la Pilastra. Finalment, es treballa en un model d'ordenança d'usos públics vinculat al Pla d'Usos obert a exposició pública fins al 8 d'octubre. I d'altres actuacions que es volen tirar endavant el 2025 són l'actualització de l'inventari de patrimoni cultural fluvial vinculat als usos de l'aigua i una nova exposició del riu Ter amb material educatiu.
Doncs parlant de material educatiu, avui Palafrugell organitza una activitat per promoure l'educació viària en infants i adolescents. Avui la policia local instal·larà un circuit d'educació viària a la plaça de Can Màrio, entre les 5 i les 7 de la tarda. L'acte s'enmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat per promoure els hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables, i que es va fer la setmana passada aquesta celebració. Ara fan aquí a Palafrugell doncs, aquest esdeveniment d'educació viària. A veure si podem connectar amb en Ferran. Endavant, Ferran.
La regidora, Laura Millán, ho ha explicat a l'últim ple ordinari.
Poder fer una acció al centre del poble, obert a tothom, a la zona de la plaça de Can Màrio o plaça Margarda, amb un circuit perquè els nois i noies doncs, aprenguin a anar amb la bicicleta, les senyals i demés, els hi donaran alguna coseta conforme han fet aquesta activitat per motivar-los a utilitzar aquests vehicles per moure-se, per anar cap a l'escola.
L'esdeveniment també inclourà una carpa informativa per fomentar l'ús de la bicicleta amb la participació del Club Ciclista Palafrugell. A més, es realitzarà un petit circuit en bicicleta pels infants als diferents carrers. Palafrugell ha posposat els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat perquè a les escoles els anava malament fer-ho aquells dies, tal com ho ha assegurat Millán al ple. La regidora d'Educació, Marilluïsa Teixidor, explica que l'any vinent ho prepararan amb més antelació.
No hi hem matinat i, per tant, sí que hem pres nota de, a final de curs, quan ja prepares tota la sèrie d'activitats de cares al curs que ve, tenir-ho present per poder-ho organitzar i no trobar-t'ho a sobre, perquè el començament de curs és molt accelerat i, per tant, és una cosa que cal tenir prevista.
El govern municipal respon així a la petició del regidor republicà Marc Casanovas de celebrar la setmana i promoure iniciatives de mobilitat sostenible, com es va fer l'any passat amb el Picibus. La iniciativa busca conscienciar sobre la necessitat de compartir l'espai públic i reduir la contaminació per millorar la qualitat de vida.
6 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Obrim la carpeta cultural perquè tradició, futur i història s'uneixen en els masos de Calonge. Per conèixer i aproximar-nos a les noves varietats existents de vi i ceps únics de Calonge, hem visitat el Mas Molla i Mas Pontjoan per conèixer la manera de treballar dels remenses del segle XXI. Cal recordar que, amb un estudi impulsat per la Universitat Rovira i Virgili, es van catalogar 15 noves varietats de ceps de vinya a Calonge.
Aquestes dades, que representen un increment de...
Que aquesta no és la crònica, tornem-hi ara sí, amb la crònica de la Maria Alzina.
Una de les membres més joves que treballa a la terra de la finca de Mas Molla és Montse Molla, tècnica agrícola i enòloga. Tal com apunta, Montse Molla, Calonge i Vall Llobrega hi ha varietats que es troben únicament a la zona. Per això, tot i que abans ja s'havia fet feines, va decidir engegar un estudi amb la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per veure si es podrien localitzar noves varietats úniques de ceps de vinya. Concretament, se'n van localitzar 15 d'úniques i, a més, en van trobar 56 de varietats minoritàries en terres calongines. Montse Molla admet que això suposa una gran responsabilitat, ja que aquestes varietats s'han de conservar. A més, reconeix que ara tenen un gran repte des de la Fundació Remensa 21 per estudiar el terreny i les possibles varietats que hi ha a part de les que s'han trobat.
Però n'hi ha alguna que potser ja no, eh? N'hi ha algunes que potser en tenim dos individus o un. I ara està geolocalitzat, marcat, sabem on és, ara es tracta de fer aquest segon pas, de dir, vale, i ara què? La Fundació té un marrón a sobre que no vegis, no? Un marrón maco, perquè al final és la il·lusió de dir, ho podem conservar, i ja no només per nosaltres, per la pròpia pagesia, dir, mira, que a Calonge tenim això i en els altres llocs no ho tenen. No, és que potser serà l'opció de futur d'una de Empordà o de Catalunya mateix.
Aquesta voluntat de preservar les varietats de cep a Calonge ha permès conservar varietats úniques com el Mollí, la Picapolla Moscatell o el Cargol.
Com dèiem, Mas Molla no és l'únic mas on s'hi van localitzar aquestes varietats.
Tenim també Mas Pontjoan, on hi treballa un dels seus propietaris, Manel Comas. El mas, tal com passa amb Mas Molla, forma part de la Fundació Remensa 21, que vetlla per conservar les tradicions pageses i les elaboracions tradicionals, sobretot en el món del vi i la vinya. Si bé és cert que s'han anat adaptant als nous temps, sempre mantenint les varietats que tenen.
El que passa, que el que sí que ha fet, i això ha sigut una cosa aferrissada, una lluita aferrissada de tots els països d'aquest poble, és el mantenir les varietats que teníem, parlant de la vinya. Mantenir aquesta manera de fer, d'elaborar i de vendre el nostre vi, de les nostres vinyes, de les nostres varietats.
A Mas Pontjoan, concretament, de les 15 varietats úniques que es van descobrir amb els estudis de les dues universitats, n'hi ha 11 que es poden localitzar a la finca. Algunes són el Picapoll Moscatell, l'Abeller o el Roig de la Costa. Cal recordar que la vinya, tot i ser un conreu de secà, també ha patit els efectes de la sequera que ens ha acompanyat aquests darrers 3 anys. A Mas Pontjoan, per mirar d'afrontar aquests canvis en la meteorologia i millorar l'estat del terreny, ja fa anys que aposten per l'agricultura regenerativa. Manel Comas explica que trituren les herbes que retiren de la vinya i les col·loquen damunt la terra per mantenir la humitat i preservar millor els ceps de la vinya. Manel Comas detalla, però, que caldrà estalviar més aigua i impulsar mesures que tinguin en compte el sector si es volen mantenir aquests conreus.
Ahir vaig anar a la dona que sap tirar les cartes. Em va semblar molt maca, jo no ho pillava massa. Tu seràs Virgo Taura,
estic segura.
M'ho diu el tres d'espases,
no hi ha dubte.
Vaig parlar de l'humor.
Avui comença el Marrameu a Palafrugell, el Festival de Cultura Popular, Música, Literatura i Ràdio, que comença, com dèiem, avui amb teatre, i tindrà com a grans protagonistes els Mamaduixa, aquest que estem escoltant de fons. Aquesta segona edició del Marrameu, que també comptarà amb Dan Peralbo, però la música no és l'únic protagonista, com us deia, ja que l'organització també vol consolidar aquest esdeveniment cultural que reivindiqui la tradició catalana des de les seves múltiples formes. Per tant, també comptarà amb sardanes, balls tradicionals, gegants i capgrossos i una altra activitat a càrrec de la xarxa. A més, Ràdio Palafrugell farà en directe i es podrà seguir per YouTube una programació especial amb la presentació del llibre Un capítol de Berta Camps i el podcast Memòria. Ahir al Supermatí l'Eudald Pagès ens parlava una mica de la idea d'aquest festival.
Bé, el Marrameu vam fer un primer intent de fer-lo l'any 2020.
Mal any.
Era un moment que Palafrugell vivia molt de Covid i es va decidir anul·lar per recomanacions sanitàries.
Mm-hmm, clar.
I un cop l'any 2023 tot ja estava amb una certa normalitat, vam decidir recuperar-ho i no només en el, aquell any 2020 tot només eren concerts, sinó fent una aposta per activitats per tot el públic i un programa d'activitats que també tingués cultura popular.
Una de les novetats d'aquest any és l'inici avui amb una obra de teatre, Un segundo bajo la arena, de la companyia de Sassosiego a l'Espai de Can Genís.
Un format diferent, és una obra que es va estrenar a la Fira Tàrrega, deu fer un parell d'anys, i volíem, és un format diferent, a l'aire lliure, amb un format reduït, perquè són 60 persones, i on el públic tindrà bastanta interacció amb els actors.
Un segundo bajo la arena, es diu, no?
Sí, és una obra que s'ha estat representant en el Teatre Maldà durant aquest estiu.
Val. I avui, per acabar en cultura, també volem destacar que una de les bandes guanyadores de la convocatòria de micropobles, d'artistes de micropobles, que és Again Sam, actuarà el pròxim 5 d'octubre a La Pera, en el marc del Festival Itinera.
Aquesta actuació forma part de la quarta edició del festival, que enguany ha programat més de 250 concerts i 100 propostes musicals per tot Catalunya, incorporant com a novetat la música clàssica. El trio d'Ultano Gómez, Montse Creus i Xavier Roser interpretarà un repertori variat que va des del blues al soul, passant per la bossa nova i el tango, buscant sempre la complicitat del públic. Aquesta iniciativa, amb el suport de la Caixa, vol donar visibilitat als artistes de micropobles i promoure la diversitat cultural i la música en zones rurals, lluitant contra el despoblament. Després de 4 edicions, el Festival Itinera s'ha consolidat com un referent per fomentar l'experiència de la música en directe en entorns únics.
Vinga, ara mateix hem clavat 9:15 del matí. La Sala de Las Vegas segueix amb la programació estable de música en directe i per acomiadar el 2024 presenta diferents propostes d'estils de música ben diversos. Per parlar d'aquesta programació ens visita el director de la Sala de Las Vegas de Sant Feliu, en Marc Recolons. Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
La programació bon comença el 19 d'octubre amb l'argentí Alejandro Lerner, no? Explica'ns
què
podem trobar.
Bé, més o menys.
Ah, a veure.
Més o menys, Aquest divendres ja comencem amb concert.
Avui mateix, eh?
Sí, avui mateix. Tenim un tribut a Bob Dylan i Neil Young amb en Marc Clos, que bueno, és un multiinstrumentista, bueno, que toca amb diferents bandes, entre així les més conegudes, Love of Lesbian, i també l'acompanya, doncs, el cantautor Ana Bardilova. I a partir d'aquí, fins a finals de desembre, tenim 16 propostes, per tots els gustos.
Val. Aviam, doncs comencem, per tant, amb Alejandro Lerner, no, això?
Sí, correcte. Alejandro Alegre serà el 19 d'octubre.
Val.
I bueno, doncs, contents, perquè és difícil portar moltes vegades artistes d'un altre continent i, bueno, les previsions són bones.
Val, molt bé. Però quins artistes més ens visitaran fins a finals d'any?
Fins a finals d'any? Doncs mira, el 5 d'octubre tenim un festival punk amb dues bandes dels anys 80. Llavors també el 18 d'octubre tenim a la Chime Monzón, que és una harmonicista d'Argentina, que sobretot fa rock i blues, que també és molt xulo, està girant per Europa ara mateix, i bueno, fins al 18 d'octubre, doncs, estarà doncs, en aquesta gira que està fent. El 30 d'octubre també tenim els Unknowns, que és una banda del Canadà, que tocaran amb els ganxons Shiva. A totes dues les bandes fan hard rock. I llavors, un altre dels concerts així ben xulos que hi haurà és el 1 de novembre amb Jan Tiersen, que és més conegut com el compositor de la banda sonora de la pel·lícula Amélie.
Ah, molt bé. Carai.
Uh-huh.
A veure...
Sí.
I això com... que tots aquests concerts ara seguim repassant, no? Però veig que és com molt, molt variat tot, no?
Sí, us estic dient, de fet, les dates així més diferents, amb coses més especials, perquè entre aquestes dates hi ha concerts també, doncs, amb bandes més locals o més emergents, diguem.
Val.
Llavors, bueno, una mica també per no estendre'm massa, vaig dient les coses amb artistes amb trajectòries més consolidades o que per la proposta que tenen, doncs, és més interessant.
Uh-huh.
Llavors també...
Sí.
Sí, digue'm, perdona.
No, anava a dir, és que he anat a buscar allò, la banda sonora de Melí, també, així podem posar una mica de fons, aquest cas de piano.
Exacte.
De Lian Tiersen. Ens deies l'1 de novembre, eh?
Sí, aquesta data serà molt xula perquè, bueno, es posarà un gran piano a l'escenari, un piano de cua, i llavors fa un espectacle que és, doncs, amb aparells electrònics i el piano. Llavors, és a peu dret, bueno, és un show una mica diferent, doncs, del que es pot esperar la gent, que a vegades dius, bueno, anem a veure el Llantí sent tocar el piano assegut, tal. Ja. Doncs, bueno, tampoc és un concert de ball en si, o sigui, com per estar ballant i tal, però, bueno, és un format així, doncs, una mica més modern.
Sí, perquè hi ha un concert de piano, no me l'imagino a peu dret.
Doncs sí, sí, per això ho recalco, perquè és un concert de piano, però amb la vessant més electrònica, i bueno, doncs serà divertit. A més, té la curiositat que aquesta gira només la fa traslladant-se a les sales o en els escenaris, o amb el seu valer o amb autocaravana.
Ah.
Llavors, aquí Sant Feliu de Guíxols, evidentment, doncs, amarrarà el port amb el valer, i bueno, és una mica la dada curiosa i l'anècdota, doncs, d'aquesta gira i d'aquest concert, no? Que el tindrem, doncs, dormint en el seu valer al costat de la sala, que és aquí al port, no?
Uh-huh. Sí. Tot el tema de la programació, és a dir, com es decideix? Quin és el procés que teniu una sala com Las Vegas per això, per trobar artistes com aquest? I decidir, i que vulguin acabar venint aquí a Sant Feliu?
Clar, hi han tres maneres de treballar que van totes elles, doncs, en paral·lel, no? Una, doncs, sóc jo o el meu equip que intentem buscar els artistes que pensem que poden funcionar, que ens agraden, que, bueno, a part de decidir-ho jo, hi ha dues persones més, l'Ariana Moya i l'Agus Segura, doncs, que, bueno, anem buscant propostes i en funció, doncs, de la disponibilitat dels artistes i les capacitats nostres, doncs, els portem o no. Llavors, en paral·lel, també hi ha promotors externs que ens demanen disponibilitat i dates. Llavors, en funció, doncs, de la disponibilitat de la sala, doncs, com a empresa externa, per dir-ho d'una manera, doncs, programen els artistes que es consideren que poden funcionar. I després també hi ha, a vegades, doncs, que les bandes mateixes ens contacten, doncs, per venir, no? Llavors, si pensem que la proposta és prou interessant i arribem a un acord, doncs, llavors, és a l'inversa, no? Vull dir que és la banda que ens contacta, però, bueno, arribem a una entesa i tot va endavant.
Uh-huh. Seguim repassant, si vols, l'agenda, que ens hem quedat a meitat, ens hem quedat a principis de novembre.
Uh-huh. Doncs ens hem quedat a principis de novembre. Llavors, el dissabte, el 9 de novembre, també tenim un internacional, són els Califon, ens visiten des de Michigan i fan un rock experimental des dels anys 90, que, bueno, també és molt curiós i bueno, és una banda que ja ha començat a fer bastant de camí. Llavors, per tots aquells que els agrada, bueno, aquestes coses més innovadores, experimentals, bueno, fora de circuits comercials, doncs, pues està molt bé. També cal recalcar que actuaran amb la banda local Sucio Perra, que, bueno, estan començant, però apunten maneres. Llavors, també és un dissabte interessant per tots aquells que els agradi una mica la música rock fora del circuit comercial, serà xulo.
Uh-huh. Sí. Estem a finals de novembre, per tant, deu quedar poca cosa, però vull dir que ja queda unes quantes activitats o programacions per destacar,
sí,
no?
Sí, jo puc recalcar, vale, per no extendre'm massa, dues dates, que seran les dues de primer nivell. El 30 de novembre, això sí que tothom ve d'atent, el concert de presentació del 65 aniversari del Sirex.
Ah, carai!
El Sirex, bueno, pels que no ho sàpiguen, són els de les primeres bandes que van fer rock and roll a l'estat espanyol, i bueno, de la banda original n'hi ha tres en actiu, o sigui, tres originals, diguem, tres músics, i bueno, la banda estan en plena forma. Tenen diferents concerts ja, doncs, per Catalunya i l'estat espanyol, i el primer concert d'aquesta gira el faran aquí a Las Vegas, amb el lema más Irex, menos tonterías, más rock and roll. Vull dir que...
I el seu històric, suposo que no faltarà l'escova, eh?
Hombre, l'escova no pot faltar. Ara, ara. Si jo tinguera
l'escova... En Leslie encara hi deu ser, no? Dels tres encara
deu
ser
Leslie. Hombre, en Leslie està donant canya com el primer dia.
I això quin dia m'has dit que és?
Això és el dissabte 30 de novembre.
Val.
Les entrades estan volant ja, hi ha entrades a peu de pista, o sigui, a peu dret de pista, i es poden comprar taules també. I, bueno, doncs, d'aquests últims mesos que queden per acabar l'any, aquesta, o sigui, junt amb el Jan Tiersen, és la data aquesta que ens fa il·lusió i que pensem que bueno, que quedarà una mica en el record, no?, de tota la gent que passi per Las Vegas aquest any, aquest 2024.
Doncs hem parlat amb en Marc Recolons de la programació de la sala Las Vegas. Que vagi bé i en seguim parlant, eh? Recorda'ns la pàgina web, allò, per trobar les entrades.
Sí, la pàgina web és www.salalasvegas.es, i trobareu tota la programació, informació, entrades, anècdotes, etcètera, etcètera, en aquesta pàgina. Moltes gràcies per convidar-me.
Que vagi bé, Marc Recolons, moltes gràcies.
Molt gràcies, una abraçada. Adéu. Si jo tuviera una escola, si jo tuviera una escola,
quantes coses barreria. Vinga, i acabarem el supermatí d'avui fent la prèvia esportiva del cap de setmana, com sempre, com cada divendres, i comencem parlant de futbol i comencem parlant del Palamós. I és que el quadre blau i groc disputarà la segona jornada de la Lliga Elite en un camp especial, com és el de Vilatenim. Derbi empordanès, doncs, entre el Figueres i el Palamós, un duel sempre interessant.
Els palamosins van empatar a casa la setmana passada contra el Can Vidalet, mentre que el Figueres va derrotar per 2-3 el Lloret. L'avantatge de jugar a casa pot donar cert favoritisme als altempordanesos, però en aquest tipus de derbis és difícil fer pronòstics.
I a la primera catalana, el Torroella visita el camp del Mollet.
Exacte, perquè el Torroella va perdre el seu camp la setmana passada. El Granollers es va endur el triomf per 1-2 en el debut dels torroellencs a la primera catalana. Per la seva banda, el Mollet és el cuer després de la derrota per 5-0 contra el Sant Joan i pot ser un rival propici per esgarrapar algun punt.
En primera catalana, el Torroella visita el camp del Mollet.
Tots tres conjunts jugaran com a locals. El Begú rebrà el Saulet...
Segons que aquesta, a veure si d'allò... Un moment, eh? Ara sí. En primera catalana, el Torroella visita el camp del Mollet. Els torroellencs intentaran esmenar el mal començament de la primera jornada en què van perdre a casa, aconseguint algun punt al feu del camp Vallèsà.
Exacte, perquè el Torroella va perdre el seu camp la setmana passada. El Granollers es va endur el triomf per 1-2 en el debut dels torroellencs a la primera catalana. Per la seva banda, el Mollet és el cuer després de la derrota per 5-0 contra el Sant Joan i pot ser un rival propici per esgarrapar algun punt.
I pel que fa a segona catalana, els equips baixempordanesos també voldran refer-se d'un mal inici, especialment el Calonja i el Palafrugell, que van perdre la primera jornada. I per la seva banda, el Begú, tot i que va arrencar un empat a domicili, intentarà aprofitar que juga a casa per seguir sumant.
Tots tres conjunts jugaran com a locals. El Begú rebrà el Sauleda, el Palafrugell, el Vilablareix, i el Calonja, el Sant Jaume de Llierca.
En hoquei patins, el Palafrugell té partit de Lliga Catalana. Els palafrugellencs visitaran la pista del Club Hoquei del Girona Club Hoquei en el partit de fase de grups de la Lliga Catalana.
A l'espera de que comenci la temporada regular de l'Hoquei Lliga Plata Sud, els de Palafrugell juguen aquest cap de setmana a la pista dels gironins. El partit correspon a la fase de grups de la Lliga Catalana, en què els blanquinegres van empatar la setmana passada a casa davant de l'Olot.
I parlem també de tennis, ja que Paula Badosa debuta avui al torneig 8000 de Pequín. La begurenca jugarà avui el seu primer partit en el campionat que es disputa a terres xineses contra la búlgara Victoria Tomova.
La Baix Empordanesa arriba a Pequín com a número 19 del món gràcies al seu recent bon paper, tant en el 8-500 de Washington, on es va alçar amb el títol, com en l'Open dels Estats Units, on va aconseguir el seu millor registre en el torneig, arribant fins a quarts de final.
I pel que fa als equips de Girona, partits tant del bàsquet Girona com del Girona de futbol. L'equip de futbol juga al camp del Celta de Vigo, els de Mitchell, que estan protagonitzant un començament de temporada irregular, jugaran a Balaïdos aquest diumenge.
Els gironins són dotzens, venen d'empatar contra el Rayo Vallecano i acumulen ja 3 derrotes a la Lliga. Tot i que l'estadi dels gallecs acostuma a ser un camp difícil, el Girona intentarà treure'n alguna cosa positiva.
I el bàsquet Girona debuta a la Lliga CB, primer partit de Lliga per als gironins en un feu complicat com el Martín Calpena de Màlaga contra l'Unicaja.
El bàsquet Girona s'estrenarà al campionat domèstic visitant la pista del flamant vencedor de la Supercopa d'Espanya. Els malaguenys arribaran al partit pletòrics de confiança després d'haver derrotat el Madrid, campió de les 6 últimes edicions, i havent aconseguit així el primer títol oficial de la temporada.
Fins aquí el supermatí d'avui, un supermatí que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Ara ens espera un divendres i un cap de setmana amb temperatures més fresques i cel variable, però sense pluges importants. Una mica d'inestabilitat, però sense pluges importants. Tornem dilluns amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi bé, tingueu molt bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.